Amb Carles Gala, el nostre especialista, tafanegem cada dimarts les pantalles del dret i del revés, convencionals i en streaming. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, aquestes darreres setmanes han passat moltes coses, sobretot a la tele convencional, en aquest nou 2CAT que creix, que s'expandeix. Fem una mica de safareig de tot plegat.
Sí, avui en parlarem una miqueta, perquè realment, déu-n'hi-do, com està canviant el panorama televisiu a Catalunya, i 2CAT ha entrat amb força. La veritat és que les audiències, a poc a poc, hi van arribant, no és que sigui ara, diguem-ne, un contrincant clar que va a TV3, però sí que a nivell de programació estan fent una aposta important, s'estan invertint molts calés i s'està fent, doncs, diguem-ne, una programació força estable en programes que tot seguit repassarem. Però abans sí que voldria fer-vos un apunt d'una sèrie que m'ha sorprès força i que, a més, TV3, 3CAT, sí que l'està promocionant, sobretot l'està promocionant molt a través de les xarxes socials. I, de fet, si algú navega per Instagram, doncs segurament s'ha trobat amb algun anunci, fins i tot amb el tràiler d'aquesta sèrie, que és Departament Amades. És una sèrie que no és una sitcom, però és una sèrie de comèdia d'aquestes passades de voltes, però que està molt ben feta, que és molt divertida i que, doncs, des d'aquí recomanar-vos aquesta sèrie Departament Amades. Al final és com si fos el departament, diguem-ne, de la Generalitat de Catalunya encarregat del folklore català, i la premissa és que molts dels personatges del folklore català, com podria ser l'home del sac, els angelets que venen a buscar les dents, no sé, els diables, doncs en veritat són personatges que són reals, que viuen, que existeixen. I el que fan, bàsicament, doncs, és aquest departament els posen a ratlla perquè realment, doncs, no els descobreixin i facin les seves funcions ben fetes i no l'alin. I a partir d'aquí, doncs, és tot un equip de personatges amb molts cameos, de gent que segurament coneixerem. Apareix Alberto Romero, la banda, vull dir, l'Ivan la banda. Apareixen diversos personatges, una sèrie molt ben feta, molt ben tramada, i des d'aquí la recomanem, Departament Amades a 3CAT.
Benvinguts a la Direcció General de Folklore i Tradicions.
Generalitat de Catalunya.
Al departament tenim dues feines. L'oficial és la d'oficina i no és perillosa.
Per l'absència de dents, jo diria que principis del 20.
Un àliga!
Folklore!
Però després hi ha...
Si hi hem de posar un pro, he trobat una crítica de La Vanguardia, publicada d'avui o d'ahir, que en destaca que és una sèrie molt enginyosa, aquests cameos, que és molt interessant el punt de partida, que reivindica una cosa tan nostrada com els nostres personatges del folklore, però que pateix el llast d'un pressupost molt just, molt escàs. I diu que, per exemple, es nota amb l'ús de la IA per crear imatges i que la productora que hi ha darrere ha reconegut que és així perquè no arribaven els diners.
Et diria que sí, que es generen, però tampoc se n'amaguen gaire, perquè veus algun personatge sopant amb Macron i llavors ja cola de que no és real. Però com que està tan passada de voltes, sí, en algun moment queda justificat fins i tot. Saps? Vull dir que no et xirria. No, allò al mig no és una cosa que dius, ostres, realment ho he fet amb IA. No. Quan fan aquestes imatges amb IA, estan fetes com expressament perquè quasi que es vegin que estan fetes amb IA. Vull dir que no se n'amaguen en aquest sentit.
Posem cullerada al 2CAT, que mica a mica va creixent, va fent fitxatges i va ampliant programació, tot i que, com tu recalcaves, la quota de pantalla és molt minsa encara.
És minsa encara, però sí que hi ha coses interessants per anar a buscar, com per exemple un programa que ha començat aquest mes de gener, que es diu I tu què faries? És un programa de, com dèiem, de la 2CAT, que presenta Patrick Urbano. És un espai que intenta entendre per què pensem com pensem i posa tota una sèrie de personatges famosos, diguem-ne, del panorama català, i els hi fan premisses, preguntes de si et trobessis en un cas que passa això i això, tu què faries? No? Doncs és tota una sèrie de temes, que temàtiques que van posant sobre la taula i intenten entendre això, perquè pensem com pensem i sona així.
Estic preocupat, la veritat, perquè llegeixo que tot arreu estan pujant els delictes.
S'han de publicar les fotos i els noms dels pederastes?
Efectivament, aquí podríem dir que hi ha dilema.
Li diem al nostre fill que no porta els nostres gens? Descobreixo un vídeo de bullying al mòbil del meu fill. L'he de denunciar?
Buah, tio.
Per mi és la pregunta més difícil que es pot
això fer. Això és I tu què faries? També hi ha una altra proposta musical, que això sempre funciona.
Sí, en aquest cas és un programa que es diu Gran Tonino, la playlist de la teva vida, que presenta la Nina i la pianista Laura Andrés, que aquest diumenge estava aquí a Vilafranca
sí,
del Penedès.
Sí, amb un fòrum Verge Balaguer ple de com a com, sí, sí.
Això mateix. Doncs Gran Tonino, que explora les vides dels convidats de Gran Tonino a través de les seves cançons més significatives, amb la Nina, com dèiem, i també la música en directe de Laura Andrés. I el primer capítol que es va emetre és amb Jordi Basté.
Me gusta cantar,
me gustas tú,
me gusta el cine,
me gusta, me gusta Gran Tonino, me gustas tú.
Everyone must stand alone.
Una mica endogàmic, no?, perquè el Basté fa un dels programes.
Sí,
deuen dir, pensar, mira, seqüència.
Aviam si fem la promoció i aprofitem també perquè la gent vagi cap a l'altre programa, no? Doncs això són alguns dels programes, hi ha molts més, eh? Vull dir, us recomanem que entreu a RTV Play i que ja, doncs, li duro... remeneu. No, a vegades costa una mica trobar, els continguts. És veritat que per trobar els que són en català sí que hi ha una petita secció que posa RTV Catalunya i allà els trobareu més endreçadets.
I ara entrarem en sèries i abans m'agradaria destacar que un dels plats forts de la setmana, que ja en vam parlar dimarts passat, és l'estrena del Cavaller dels Set Regnes aquest dilluns a HBO Max, el podem trobar en català. Ho han destacat els de doblatge en català i m'hi sumo, si sou fans de Joc de Trons i us apunteu al Cavaller dels Set Regnes, doncs que sapigueu que teniu l'opció en català.
Doncs mira, això sí que no ho sabia. De fet, la vaig veure ahir, la sèrie, i vaig començar-la.
I què
tal? Però no sabia que estava en català, sí que aprofitarem els següents capítols. Doncs la veritat és que... Bé.
No és Joc de Trons, eh? Això ja ho han dit per activa i per passiva. És més lleugereta.
És molt més lleugereta. És una sèrie que realment ara estem seguint la vida d'un personatge en concret, i no hi ha allò mil històries a la vegada ni una posada en escena per ara, de moment, molt espectacular, sinó que estem perseguint doncs, a un cavaller, que diu que és un cavaller, que bueno, està intentant posar-se a lloc. No explico gaire cosa, perquè llavors és tan curt el capítol i va passar tan poques coses que si explico alguna cosa ja no tindria sentit. Però sí que és veritat doncs, que bueno, comencem a sentir també ja espais i passatges i ciutats que a Juego de Tronos tenien molta importància, i bé, molt ben feta, eh? Vull dir, per mi em va entretenir, lleugereta, fàcil de veure, vull dir que per ara el Cavaller de los Siete Regnes, el Cavaller dels Set Regnes, perquè en aquest cas si està en català també la podem dir en català.
Passa't al català, sí.
Doncs dir-vos doncs, que això, que està bé. I a veure, els que som fans de Juego de Tronos, jo crec que ens posin el que ens posin, ens ho empassarem,
eh? Us ho empasseu amb patates, sí, sí,
sí. Per tant, no, en aquest cas no puc ser gaire objectiu.
No, i ho diuen, la crítica ho diu, que no està a l'alçada ni ho pretén estar,
no.
Que és un divertimento mentre no arriben nous capítols, noves temporades o noves propostes en pla spin-off de Joc de Trons. És per passar l'estona.
Per exemple, estem tots pendents de Caçada de Dragons si torna o no torna. Vull dir, estem pendents de més històries. Ja veiem com evoluciona. Segur que HBO no deixarà anar, diguem-ne, tota aquesta història del Joc de Trons, perquè al final realment és una màquina de fer diners, això. I ara, més encara, quan entremig d'aquesta possible compra de Warner, recordem que Warner és d'HBO, o sigui, HBO és de Warner, i que, per tant, si Netflix acaba sent qui compra a Warner, doncs el Joc de Trons acabarà sent de Netflix, i, per tant, segur que el xiclet l'aniran estirant.
I tant, i tant. I a banda del Cavaller dels Set Regnes, que començava a caminar aquest dilluns, quines estrenes més tenim?
Doncs mira, avui també s'estrena Filmin, una sèrie que s'anomena Grand Chester, s'estrena, com dèiem avui, una sèrie del Regne Unit, i és la penúltima temporada d'una de les sèries d'estrelles de Filmin. Veig que no és la temporada 1, per tant, l'hem posat aquí, potser se'ns ha colat, però
perquè
bé,
s'estrena... Perquè acaba, no? També s'ho mereixen,
potser,
no?
Segurament,
després
perquè acaba,
de 10
sí.
temporades...
És la temporada 10 de Grand Chester i que sona així.
The world could be scary. Disorientating. It's no wonder that we cling on to old certainties.
The world is changing. Grantchester will endure, but there are less fortunate places.
Maybe we could both do more.
What about Geordi?
He survived Burma. He'd get through.
Pels fans del crim, segur que és una molt bona opció.
Sí, també demà, en aquest cas, s'estrena també a Prime Video, Amazon Prime Video, una altra sèrie anglesa, El Robo, i és un thriller contemporani i sobre l'atracament del segle i una oficinista, la Zara, que interpreta Sophie Turner, que es troba al centre de tot i un dia laboral típic en una empresa de fons d'inversió es veu alterat quan una banda de lladres violents irromp i obliga Zara i el seu millor amic, en Luke, a complir les seves exigències, però qui robaria milers de milions de lliures de les pensions de gent normal i per què? Doncs a partir d'aquí hi ha tota una, diguem-ne, investigació, on hi ha un inspector en cap, que és en Rallis, que té com a objectiu descobrir-ho, però ha de mantenir també a ratlla els seus propis problemes econòmics, perquè és un ludòpata, mentre lluita amb els plans secrets i també interessos contraposats que s'amaguen al centre d'aquest crim de gran envergadura. El Robo, com dèiem, a partir també de demà a Amazon Prime Video.
El truco del trabajo es...
No morir de aburrimiento.
¡Manos arriba!
Damas y caballeros, si hacen lo que yo diga, no saldrán heridos. Carga las operaciones.
No puedo. Son las pensiones de la gente.
Ok. Lo siento.
Transacciones aprobadas.
4.000 milions de libras en pensiones, el mayor robo a mano armada en la historia.
El plat fort de la setmana, el plat fort seriòfil, arriba dijous.
Sí, aquest dijous s'estrena a Disney Plus una sèrie que s'anomena The Beauty, i és una sèrie americana en el que parla sobre el món de la moda, però des d'un món més escabrós, diguem-ne, eh? Perquè el món de la moda es torna fosc quan supermodels internacionals comencen a morir de formes espantoses i misterioses, i és aquí quan entren els agents de la FBI, en Cooper Madsen, interpretat per Evan Peters, i també en Jordan Bennett, que interpreta la Rebecca Hall, que viatgen a París per investigar, i a partir de mesura que aprofundeixen en el cas, ens descobreixen una malaltia de transmissió sexual que transforma persones comunes en icones de perfecció física, però amb conseqüències aterridores, i el seu camí els porta directament doncs, al The Corporation, amb Ashton Kutcher, que serà qui està al capdavant d'aquesta corporació, un misteriós multimilionari tecnològic que ha creat un secret, una droga miraculosa anomenada The Beauty, que farà qualsevol cosa per protegir el seu imperi bilionari i fins i tot alliberar el seu letal executor. De l'assassin, sí, tindrem a Anthony Ramos, i a mesura que l'epidèmia es propaga, doncs un marginat desesperat es veu embolicat també amb el caos mentre els agents recorren París, Venècia, Roma i Nova York per intentar aturar una amenaça que podria alterar el futur de la humanitat. Aquesta és la descripció d'aquesta sèrie que, com dèiem, s'estrena aquest dijous, que és l'estrena de la setmana, The Beauty, a Disney+.
Soy la puta mejor publicidad del mundo para una nueva superdroga que convertirá a cualquiera en un bellezón.
Rezo todas las noches para que te mueras.
¡Ponedme algo de Jet Rock!
¡Me he pinchado la belleza!
No me lo puedo creer. Con una sola inyección te vuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios?
¡No!
És lo más parecido a la fuente de la juventud.
Ryan Murphy escriu i produeix The Beauty, que recorda força a La Sustancia, aquest fenomen cultural que ha estat la pel·lícula protagonitzada per Demi Moore.
I al final... Doncs veurem. Jo crec que és una sèrie d'aquestes interessants per veure, eh?
Sí, sí, al final és un thriller en clau dramàtica i que planteja la pregunta de què sacrificaries per la perfecció, no? Al final és el que hi ha darrere, aquesta pregunta que batega a The Beauty. Quines altres estrenes proposes?
Doncs mira, una comèdia, que també no són gaire prolíferes, i de tant en tant alguna comèdia també està bé, en aquest cas a Netflix, també el dijous, s'anomena Free Bird, i és la història d'un pare que és un desastre, i també la seva família, que tampoc no té filtre, i sembren el caos en intentar encaixar amb les famílies snobs dels col·legis elitistes de les seves filles. És una comèdia creada per l'humorista Brett Kreischer i que interpreta una versió fictícia de si mateix, i así.
Todo eso de ir sin camiseta, ¿de dónde sale?
Es libertad, diversión, que se joda el mundo. Me la suda lo que piensen.
Solo te pido que intentes comportarte como una persona normal.
Y viva la vida con camisa. En serio.
Hay
Hay que reconocerlo. Tenemos que encajar en este colegio, pero tendremos que esforzarnos mucho.
¿Y esa p-?
Es Kirsten Van der Tal, la que corta el bacalao.
¡Hola! Parece que todos hablan de ti.
El protagonista d'aquest còmic, Albert Kreischer, és molt conegut als Estats Units, o la seva coprotagonista, la que fa de dona també, Arden Mirin, i allà pot funcionar molt i molt bé. Aquí, tot i que està bé aquesta comèdia sobre la paternitat, el no conèixer aquests dos referents potser passarà una mica més de puntetes, oi?
Segurament, sí. Això passaria, doncs, si personatges aquí, no?, com Berto Romero o així, que fan una sèrie aquí, altres llocs doncs, no tenen aquesta característica com la podem veure nosaltres.
I fliparem en colors amb l'última proposta que ens fas.
Sí, perquè han passat a sèrie una de les pel·lícules, quasi diria molt taquilleres, de Santiago Segura, que és Padre no hay más que uno, en aquest cas la sèrie, i res, comença aquest diumenge a 3 Player. Recordeu que Antena 3 el que fa últimament és estrenar sempre en la seva plataforma de pagament i després ja ho emeten a televisió quan creuen oportú, però en aquest cas aquest diumenge s'estrena en la seva plataforma, doncs això, Padre no hay más que uno, la sèrie, una comèdia creada per Inés de León, inspirada en les pel·lícules de Santiago Segura i doncs, lo mateix, però en sèrie i són així.
Os queremos contar algo muy importante.
Como mamá empieza un trabajo nuevo, yo me voy a quedar con todos vosotros a educaros en casa.
¿Qué? El caos total.
¡Ah! ¿Cómo os quedáis?
¿Cómo me quedo?
Nuestro hogar va a ser pura armonía.
Al cinema, la saga ho ha patat, entrega rere entrega, i mira que en porten ja unes quantes, sempre acaben sent les pel·lícules més taquilleres de l'any al cinema espanyol. Aviam com li va a la sèrie.
Sí, dir-vos que s'estrena, com dèiem, aquest diumenge a 3 Player, però a partir del dia 6 de febrer Amazon Prime Video també estrenarà aquests capítols i, per tant, també es podran veure a través de la plataforma d'Amazon Prime Video.
I amb el colabrot de la compra d'HBO Max, què passarà? Quan es resoldrà, Carles?
Mira, ara hi ha tot el tema judicial pel mig, perquè han denunciat des de Paramount dient que l'oferta que feien doncs, ha sigut rebutjada per motius no econòmics, i suposo que el Departament doncs, de la Competència dels Estats Units s'hi ha de posar pel mig i veurem com finalitza. Netflix té totes les paperetes per quedar-se-la, perquè justament, com vam comentar també aquí en el seu dia, en la seva oferta econòmica, que era bona, va deixar de banda tots aquells canals de televisió que té Warner, com podria ser tot el tema de Discovery, el tema d'Eurosport i tot això, ho va deixar fora d'aquesta operació. I, per tant, per la gent de Warner això ja els està bé, perquè vol dir que poden tenir una segona, diguem-ne, tongada de venda amb els canals com tots aquests importants que tenen, i, per tant, d'allà poden treure un altre bon pessic del pastís audiovisual dels Estats Units. I, per tant, no s'ha acabat això. Veurem com va avançant tot plegat, però sí que és veritat doncs, que de moment les plataformes segueixen tal qual estaven i segueixen invertint en producte, i és el que estem veient ara per ara. Al final els interessa que el valor de la marca, com per exemple HBO, continuï tenint valor, perquè si deixen de fer produccions, doncs voldria dir que aquest valor es va perdent, i per tant, mira, ja ens va bé, no? De tant en tant ja entraien, jo crec, cada cop més producte interessant.
Aviam, com acaba. Ho comentarem i ho analitzarem aquí al Pantalles amb
sí,
Carles Gala.
Sí, un molt ràpid, si et sembla. És un canvi de paradigma, eh? I això ens està marcant que potser la TDT d'aquí a poc vés a saber què passarà, perquè Televisió Espanyola ha començat a emetre tots els seus canals també a través de Prime Video. I això significa que, clar, molta gent està veient que tothom veu continguts per plataformes, però els canals de la TDT estan anant cap a les plataformes. Això significa que segurament, no sé quan, però d'aquí a poc veurem que hi ha canvis importants també en les emissions de digitals terrestres, en aquest sentit.
Gràcies, Carles. Que vagi bé,
bona setmana. Que vagi molt bé. Apa, adéu-siau.